Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Bé, passen 8 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia.
Escolta, m'han dit que estàs absolutament enganxada a un llibre gràcies a la Jéssica Goicoechea.
Roger, no només a un llibre, sinó a una saga.
Déu meu, tens aventura per estona.
A una saga. Vaig per la segona entrega de la saga de l'Assistenta, que és aquest fenomen literari best-seller, bé, de qualitat. No, digui, no és una gran obra de la literatura, no sé si passarà la història justament per això, però per enganxar-te, sí. T'ho prometo, eh? Vaig llegir el llibre, que té 350 pàgines més o menys, d'una tirada.
Clar.
O sigui, en 3 hores ja me l'havia llegit.
Hi ha sexe, com havíem sospitat amb la Marina Porres?
És que no hi ha sexe explícit, eh? No hi ha una escena, allò que diguis, de sexe allí al marbre de la cuina, com ens esperàvem, no?
Ens esperàvem ben
Perquè és veritat que va sobre mansions luxoses, una noia que és més tirana a classe baixa amb problemes dels seus orígens i coses que li han passat a la vida, que no ho ha tingut fàcil, que va patar una casa d'una família multimilionària. I llavors és veritat que hi ha aquest xoc, i nosaltres ens esperàvem alguna espècie de fer, no? Que també hi ha aquesta diferència de classe pel mig,
una escena
torrida a la cuina... Perquè la portada és un ull mirant per un pany, i jo pensava
No hi ha cap cosa de voyeurs.
Val.
És una cosa més de thriller. I completament enganxada.
Qui més tenim que està llegint aquesta saga?
La Paula Gono.
La Gono, sí.
Està tothom enganxat.
La Marta Montaner, jo ara em compraré el llibre, també, perquè, clar...
És que cap vergonya de dir que jo llegeixo bestsellers.
Però molt a favor dels bestsellers, tota la vida.
Molt a favor, jo soc mainstream, no? I què vols que et digui?
No cal llegir Tolstoi tot el dia?
És que a mi em va anar molt bé perquè a mi em fa por volar. I vaig agafar un vol. I em vaig quedar distreta, que vaig dir, per favor, que duri 3 hores més.
Semblava que tinguessis l'assistenta al costat.
Sí. Explicant-te la història sota l'orella.
Exacte.
Bé, música de...
Ara és que expliqueu-m'ho vosaltres.
De fanfària teatral, perquè...
Expliqueu-m'ho vosaltres. Com van els Gaudí, no? Que jo m'ho vaig perdre.
Vam fer l'especial dels Gaudí aquí a Catalunya Ràdio, que la Marta no hi era perquè tenia un compromís... Bueno, un viatge a Tenerife,
Un
compromís. Ella és l'assistenta. Mentrestant, aquí vam fer l'especial dels Premis Gaudí, un especial de Catalunya Ràdio, on, bueno, Juliana, vas estar presencialment a la gala, a la catifa vermella...
Va estar genial, que us vaig seguir després a la carta.
Sí, va estar molt bé. Vam parlar amb els protagonistes, va ser un programa especial amb Antoni de la Torre, amb en Marc Garriga, vull dir que eren molts i penso que va sortir prou bé.
Doncs
a quina hora
sí.
Has anat a dormir, per cert? Bueno, sí, has anat a dormir.
Vaig anar a dormir a les 7:30 de la matinada.
Perfecte. Ara ens explicaràs.
Vas anar a l'after.
Vaig anar a l'after. Vaig anar a l'after, sí. Va ser un viatge, la nit dels Gaudí, realment.
Un viatge llarg.
Un viatge molt llarg, un viatge etern. Lluïa Alicia al País de les Meravelles, no s'acabava mai. L'especial que vam fer el podeu recuperar a 3Cat, a Spotify o a YouTube. Per cert, també vam fer un reportatge de què hi ha en realitat darrere dels Gaudí, dels camerinos, de darrere de l'escenari, que també podreu recuperar al YouTube del que no surti d'aquí. Però en aquest especial el que vam fer és cobrir la catifa vermella, com deia Roger, parlant amb algunes de les veus més rellevants de la nit, com per exemple l'actriu Greta Fernández, oficialment amiga del programa, que estava especialment nerviosa perquè era lliuradora d'un premi, però també... com a filla, perquè el seu pare, Eduard Fernández, podia guanyar, i va passar, a millor actor. És un dia important per tu, no només com a actriu i no només com a lliuradora, sinó també com a filla.
Home, en part vinc per això.
Clar.
Sí, fa il·lusió.
Està tot el dia treballant o és només una sensació meva?
Mira, tot el dia treballant, perquè a més el tio es prepara els personatges obsessivament.
I tu ets una mica així, també ho has heretat?
Doncs pues mira, abans no, però ara estic començant a... se m'està pegant. A vegades em trobo que estic parlant sola pel carrer, com que el meu pare.
Però perquè vas repetint frases de personatge.
M'imagino coses, m'imagino expressions del personatge, m'imagino gestos, tics, maneres de mirar, i de cop dic, uau, això des de fora deu ser loca.
I heu optat pel blanc totes dues, eh? Estic veient.
Ja, jo mai vaig de blanc, eh?
Però és un bon color i crec que està de tendència, perquè molta gent avui va de blanc, eh?
Sí?
No som úniques, Greta.
Ah, merda.
Ens hem equivocat.
Pues malament.
Som zero especials.
També et dic, hi ha més gent de negre.
Sí, això sempre.
Sí, guanya el negre,
vull dir que
em sembla.
És bona idea anar.
Tots els tios vestits com sempre, avorridíssims.
Avorridíssims, no s'atreveixen gent. Que...
Parlant de tios que no s'atreveixen gens i que anaven vestits avorridíssims, teníem a la gala també el nostre estimadíssim David Verdaguer, amb un modelet completament de color negre, efectivament. Diguéssim que ell no surt de la seva zona de confort en aquest sentit. Estava totalment encantador, com sempre. En David Verdaguer, que la meva sensació, i crec que la de molta gent d'aquest país, és que estàs nominat constantment als Premis Gaudí. Tu no tens la sensació que se't consenteix molt? Se't mima molt, David.
Mm-hmm. De fill únic del cinema català.
Sí, una mica. Hi ha noms...
De fill de pares separats, una
sí,
mica.
Sí, hi ha noms que cauen més en tenir un Gaudí i noms que menys.
Mira, jo aquest any, us soc molt sincer, jo estic molt content perquè el 47 com més nominacions tingui millor. Però aquest any jo crec que a vegades passa que dius, hosti, aquest xaval ho fa molt bé, treballa molt bé, i el nomines. És a dir, Clara Segura fa 2 anys o 3 va estar nominada per fer d'infermera que sortia una vegada. I Clara Segura és boníssima. I jo crec que faig bé la meva feina. Però aquest any és una mica raro perquè només surto 2 seqüències. És veritat que faig de cabron, de més fill de puta, i potser jo sorprèn més i em van afaitar, cosa que ja que el meu epiderme es va patir, almenys d'això. Però aquest any no guanyaré res, i estic molt content i molt feliç, perquè guanyi qui guanyi, estaré molt, molt, molt content, de veritat.
El David no es va endur el premi, però, i després d'entrevistar també altres perfils que col·laboraven a la gala, no? Com la Muixca, que per cert va estar maquíssima, divertidíssima, la Muixca i totes les seves amigues de Vilassar de Mar, que no poden ser més increïbles, la Jana, la Berta, les meves noves millors amigues.
Sí o no?
Vau estar juntes a la festa?
Vam estar juntes a la festa,
ah,
i són...
Bé.
Uh-huh. Increïbles.
També vas, fumar? Vas fumar?
Fumar? Mai. Val. Que em veus la veu pescada?
No, jo t'ho pregunto.
No, jo sóc la veu ronca ja, eh? Jo tenia 7 anys i ja parlava així, eh?
Ah.
Això és veritat.
No, com que tenies una mica mal de cap avui, deies.
Tinc un mal de cap encara, tinc ressaca. No, em vaig passar 3 pobles en general, ja t'ho dic ara. Però bueno, tampoc... cap cosa. També hi havia, també vam poder parlar amb la Julieta o amb el Dani de la Orden, i aleshores va arribar una batucada fantàstica que ens va fer anar cap a dins de l'auditori, on va començar el show amb una peça en vídeo de la Paula Amàlia, que era una de les presentadores de la nit, cantant una versió de Un tren a mitjanit de Sau.
No, però espera, em podries fer una foto?
No cal, dona, que tens pressa.
No, quan facis la foto.
Increïble.
Cantava en directe?
No cantava en directe. Era una peça que havien gravat el dia abans i després acabava encaixant amb l'entrada real de la gala.
Estava tot muntat, però
no
molt bé,
sé si
molt ben
feia
aconseguit.
Playback, cantava, ja. Molt ben aconseguit, un show espectacular.
Que
ella
guai. Tiré
amb aquesta cosa així més de musical, va ser per mi de les millors de la nit.
Molt bé, molt a favor. Quina veu tan bonica, no la recordava. I clar, ella va començar doncs, amb les mams i els també.
Ella era molt
veu preciosa, sí.
És molt perfecta i és una mica romàntic perquè el Dani de la Orden, que podríem dir que va acabar la nit un punt decebut perquè no es van dur tants premis com s'esperava, va penjar aquesta actuació de la Paula a les seves xarxes socials dient, per mi el millor premi és veure aquesta artista fent aquest show, tal.
Molt bé.
M'han dit que en Dani de la Orden va marxar just 10 minuts després de la gala, caminant sol i fumant cap a casa.
A veure, això pot ser tristesa, però també us va reconèixer en el programa,
sí,
que ell té un punt de fòbia social,
totalment.
Que tot això
sí,
no li agrada.
Sí, no, vull dir que no es va quedar a la festa ni res, clar, que ella, la que va acabar, se'n va anar, vull dir que...
Potser
problema.
També era perquè estava ja fartíssim, cosa que no m'estranyaria, perquè la gala va durar 3 hores i 10 minuts, es va fer... per mi, molt llarga, tot i que això, la Paula Amàlia va estar absolutament brillant, igual que l'Emma Vilarassau, que va recollir el seu primer Gaudí, va ser molt emocionant. Sí que hi ha coses que no es van entendre gaire, com que la Paula i en Marc Clotet desapareguessin durant una hora i de sobte presentés la Marta Torné, que pensaves, els han acomiadat. Els han acomiadat de manera imprevista i la Marta s'ha hagut de fotre a presentar.
La Marta Torné va ser presentadora, perdoneu, perquè això ja no ho vaig veure jo.
A veure, aquesta la gala la dirigia en Dani Anglès, d'Eufòria, i per tant era una mica la seva colla passigolla. Era la seva família, vull dir, el Marc Clotet, la Paula Amàlia, eren noms que normalment són de la seva clica.
Tots venien d'Eufòria, de fet.
Bàsicament. Va ser una gala plena de reivindicació, especialment amb la qüestió de l'habitatge, amb molt de suport cap al sindicat de llogateres i especialment el desnonament de Casa Orsola, que és el pròxim dia 31 de gener. Va haver-hi moments molt comentats, hi ha hagut moments molt virals d'aquesta gala, com el discurs de l'Eduard Sola, que probablement ara és el guionista més famós d'aquest país,
sí,
que va guanyar a millor guió per La Casa en Flames. I va fer un guió on ja plorava gairebé des del primer moment, reivindicant-se com a xarnego i agraint a l'escola pública o a l'esplai que ell avui en dia es pugui dedicar a escriure. És un discurs que a mi en el moment em va emocionar, perquè a més és que se'l veu que està tocat de veritat, i que crec que és molt bonic. El que passa que a mi sí que em va grinyolar aquesta associació, no, d'una nacionalitat a una classe social, que al final és una de les eines més barates que existeixen per criminalitzar tot allò que és català. bàsicament és una manera molt fàcil d'instrumentalitzar un odi legítim de classe per atacar una minoria nacional i no els rics. El problema de la gala, però, per mi, no va ser el discurs de l'Eduard Solà, sinó com que tot era com d'un marc mental superespanyol. Per començar, estem parlant d'una nit del cinema català on només s'hi han presentat un 47% de pel·lícules en la nostra llengua i que, tot i això, hem d'estar contents. Hem d'estar contents perquè el percentatge ha augmentat molt els últims anys i perquè aquest any també, és cert, les sales de cinema han estat plenes de gent que anava a veure pel·lícules en català. Tot i això, la nostra llengua segueix sense estar normalitzada perquè fa segles que patim una reparació cultural brutal i per això a la gala també vam veure gent que recollia premis i que després de dur 30 anys a Barcelona no deia ni un mot en català o vam sentir frases com el meu avi parlava en castellà i la meva àvia en català i sempre es van entendre. Que clar, el problema aquí és que no és que no ens puguem entendre, és clar que ens entenem, però els idiomes no són només una eina per comunicar-nos, sinó que formen part de la nostra identitat col·lectiva i individual i el bilingüisme no existeix sense diglòsia, i aquí, com sempre, els que hi surtin perdent som els catalans, amb una llengua minoritzada que no podem utilitzar en el nostre dia a dia a les nostres ciutats i pobles. El meu avi parlava en castellà i la meva àvia en català i sempre es van entendre, és una frase que criminalitza aquells que lluitem cada dia per normalitzar la llengua catalana i que, per tant, lluitem senzillament per poder existir. La gala va estar plena de moments com aquests que al final, bueno, doncs són la mateixa repressió i la mateixa censura anticatalana que fa segles que patim.
Juliana Canet, filòloga.
I tot això ho pensaves mentre estaves amb la Muixca fent teteo, tia.
Tot això ho pensava mentre...
Encara com vas poder parlar amb la Muixca, amb tot això dintre el cap.
No, exacte. Jo ahir vaig despertar amb el cap com un bombo, una ressaca, però et diré, històrica. I anava repassant els moments de la gala i realment també, com que jo ja entenc que estava de baixona perquè estava tenint una ressaca molt intensa, però és que em deprimia tant, però bé, a una gala molt intensa, realment.
És veritat que et va haver de despertar el taxista que et va tornar a casa?
És veritat.
Vas quedar dormida al taxi?
Em vaig quedar dormida, però fregida. Vaig caure per les escales marxant de l'after.
No, Juliana, veus, hauria d'haver vingut amb tu.
I crec que em va veure una persona perquè algú em va preguntar, estàs bé?
Bueno, clar, segur
no,
que et va
sí,
veure.
Sí, tot bé, tot sí. Bé.
Però, escolta'm, de l'after no hi ha cap titular.
Marta, el que passa a l'after es
no
queda a l'after.
Mira, m'enfadaré, m'emprenyaré ara mateix, Ens vas assegurar que tu estaves fent jornada laboral intensiva aquest cap de setmana per poder-nos explicar què passaria a l'after el dilluns aquí al programa.
Mira,
no ens has donat ni un titular.
L'after va ser com cada any a Pamela Studio, que és aquest...
El de la Turra.
Efectivament, on graven la Turra, estava patat. Sí, hi havia moltíssima
gent. Noms de famosos,
gent.
És a dir, hi havia grans noms.
Els famosos no hi van anar.
Clar.
En general, els famosos no hi van aquí.
Vale.
O sigui, no hi van perquè suposo que tenen altres coses a fer i també perquè hi ha un punt, que és el que sempre comentem d'aquestes festes, que la gent va allà també una mica com a buscar curro.
Són entrevistes de feina.
Sí, té un punt de networking. Ah. I llavors jo crec que hi ha un tipus de famós que passa de posar-se en aquesta situació. La veritat.
Ara va ser divertit. Vas marxar d'hora de l'after, perquè aquest after potser devia continuar una
segur.
Bona estona més, no?
Segur.
Ser after.
Sí, vull dir que es va allargar seguríssim.
Fins a mig matí, segur.
Va ser molt divertit, la veritat.
Molt bé, un quart i mig d'una del migdia. Ya que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonto, niña, tú me tienes loca. I era evident que avui havíem de parlar de l'Aitana després d'un cap de setmana molt convuls a Can Ocaña, coincidint amb la publicació de la revista Semana de les fotos amb en Miguel Bernardo i el llançament de la seva propera cançó.
I mira, jo crec, Mariví, que pots anar traient aquest tema perquè l'Aitana ara mateix no està en mon amor, no està en aquest estat d'ànim. L'Aitana s'ha convertit en un drac que treu foc pels queixals.
L'emprenyada que està últimament és una cosa...
Està bastant posseïda pel teclat. És
està...
Molt, 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 molt.
Sí,
molt.
Però també posseïda per la llengua. Està posseïda per la ira. Ja l'havíem
potser...
notat...
Bueno, ja ho criticarem.
Digues. Sí, perquè el tema que porto ara crec que en tenim per un quart d'hora. Sap greu per la gent que no suporti l'Aitana, però és que nois...
No, és un tema gros. S'ha de parlar.
A veure, ja l'havíem notat escalfada amb la premsa fa un parell de mesos, amb tot aquest tema de la seva casa a Miami, i després, aquell dia que la van veure en un centre d'estètica i van assegurar que s'havia retocat els llavis, ella va saltar dient que no s'havia fet aquest tractament, sinó que només s'havia fet les celles. Per tant, la cosa anava pujant de to. Però aquesta vegada és el cop que més empipada hem vist l'Aitana, amb la premsa i amb l'opinió pública en general. I llavors, si voleu, intentarem fer una cronologia d'aquest emprenyament de la cantant.
Som-hi. Boli, fulls, llibreta i carpeta que
sí,
explotarà aquesta carpeta.
Sí, perquè a tu,
carpeta.
Roger, tot aquest cap de setmana, perquè, a part, ens va contraprogramar totalment l'Aitana, perquè
tot
es va,
va
emprenyar quan vam acabar el programa. No?
A partir de divendres a la una del migdia.
Sí, va posar a la una.
I, Roger, el grup de, el nostre grup de WhatsApp treia fum i tu no vas mirar res. Tu no sé què estaves fent. Tu
estava
follant
amb la perica.
No, vaig anar a veure l'Espanyol Valladolid que van guanyar.
I va haver una mica de cita, potser.
Estava jo amb una alegria desbordant.
Clar, tu estaves en l'estat contrari de com es trobava l'Aitana, que estava absolutament emprenyada.
Amb bon amor, el Roger.
Totalment.
Sí, ell sí que estava amb bon amor.
Bueno,
a un quart de tres del divendres, hora de dinar, l'Aitana va començar el seu combat de boxa particular contra la premsa. El primer round va consistir en un tuit on l'Aitana recollia una notícia del Digital Informalia que portava per titular. L'Aitana llença el seu nou single, Segundo Intento, després de les seves fotos amb Miguel Bernardó. Operació de màrqueting? I tot i que aquest article no era del tot viral, perquè no és allò que diguessis, tenia 1.500 retuits, no.
5 m'agrades màxim, eh?
Suposo que l'Aitana el devia llegir, devia ser la gota que feia vessar el vas, perquè el va citar dient... Oye, ya está bien. Escolteu, ya está bé. En serio, se os está yendo mucho la pinza. Se us està molt... Perdó, se us està anant molt la pinça. Un missatge, d'altra banda, que podria haver anat ben bé dirigit al que no surti d'aquí, perquè això d'operació de màrqueting nosaltres ho vam contemplar, aquest programa.
Sí, un debat totalment legítim, legítim. En cap cas és per insultar personalment a l'Aitana o posar-nos personalment amb l'Aitana.
És correcte. Es notava que aquesta resposta de l'Aitana havia estat poc premeditada, més aviat un gest impulsiu, perquè al cap de poc va esborrar el tuit. I va preparar un comunicat més llarg, aquí el segon round d'aquest combat de boxa, que va publicar tant a X com a Instagram. Us l'heu d'imaginar, per si no l'heu vist. Fons gris, lletra blava... Home,
bueno,
que l'Aitana és... Bé, màrqueting, potser s'enfada si ho dius, però llesta, espavilada, perquè tots sabem que el blau és el seu color.
El seu color preferit.
Ah, no, no, Roger. El color de la seva nova era.
En canvi, si ho fas amb lletres vermelles, és la promo del Santander.
Exacte. Lletres en majúscula, per tant, entenc que el to era més aviat fort. No sé si ens estava cridant, però...
Lluïa
una bronca.
Ella potser no sap que quan poses majúscules és que crides.
Estàs cridant, eh?
Sí.
Que no és que diafònic, eh? Perquè hi ha dos paràgrafs.
Deia el següent, l'Aitana, en aquest comunicat. Sense ser jo una persona que surt mai a desmentir cap tipus de notícia, parèntesi, perquè, com sempre dic, hauria d'estar 24/7 davant d'un ordinador... Aquí ha escrit malament ordinador.
Entenem dels nervis, de la mala
nit. Sí, hi ha unes quantes faltes en aquest comunicat. Jo entenc que també va ser un gest una mica compulsiu, improvisat, i no va poder revisar-lo. Llavors va dictar el teclat i ho publica. Sí que m'agradaria aclarir, segueix l'Aitana, parèntesi, molt parèntesi, i després de tant temps utilitzant la meva imatge per clickbait amb moltes coses inventades, que això, a més, és il·legal, m'agradaria aclarir que... 1. Tres punts ja. 1. El meu llançament... entre parèntesi, la cançó, que ningú...
Està bé,
ni com que es llançarà per, jo què sé, d'un trampolí.
No, jo ho agraeixo, perquè ens podríem confondre i pensar les fotografies amb Tiffany's.
Una
nova targeta, una nova promo,
una nova Nancy.
O l'estrena del documental. Bueno, quan tenim tants frans oberts, pot ser tot.
Quan tens un Corte Inglés de productes...
Jo no la veig en Caixa Manlleu. Bé, el meu llançament, diu l'Aitana, entre parèntesi, la cançó, està planificat des d'octubre del 2024 i no té res a veure amb el que s'està especulant. I 2, per favor, i ho he dit moltes vegades, no graveu casa meva. Fa por i em genera inseguretat que la gent pugui saber on visc. Acotació, això no m'estranya.
No, normalíssim que tingui pànic
amb el que està
totalment
passant.
Totalment, sembla, sí.
Segueix l'Aitana amb el tercer punt, amb una pregunta retòrica. Com és possible que en 17 dies que portem d'any hi hagi tingut 3 nòvios?
Et diré que jo de vegades en menys dies n'he tingut més de nòvios. Vull dir que possible ho és tot.
L'Aitana acaba amb un... Moltíssimes gràcies.
I l'emprenyament que porta a sobre...
Per mi això és inèdit. Venint de l'Aitana, això és absolutament... Vaja, si m'ho arribes a dir fa un any, surrealista.
Semblava impossible que pogués explotar un dia així l'Aitana, sí, que coneixíem fins ara.
Sí. I jo vull plantejar qüestions a l'aire, companys, perquè també digueu la vostra, a veure què us sembla, això, que se m'ha anat acudint. Jo em crec aquest emprenyament de l'Aitana. No crec que estigui fent un paper per una pel·lícula de Netflix. Ella està enfadada de veritat. No s'està fent la indignada. Però no em crec que visqui en una bombolla tan tancada com per no veure que les seves accions personals tenen una doble lectura claríssima en l'àmbit laboral.
I que és superlegítim poder tenir aquestes converses, també.
Clar, I m'encantaria saber quin paper està jugant tot el seu equip de comunicació i representació amb tot això, amb totes les polèmiques, amb tots els titulars i amb tots aquests comunicats.
No l'estan ajudant, penso jo.
O estan seguint una estratègia i no li comparteixen. I ja els hi va bé que estigui passant això i, en canvi, li donen suport, no? Allò, en el pla més de converses individuals amb la cara,
li diuen, cosa,
i és que no t'ho mereixes, no sé què, i després diuen, pues ja ens va bé que estigui passant això. Perquè, dic jo, si es volien estalviar titulars com els d'Informàlia o la resta de mitjans i programes, també el nostre, que associàvem clarament la nova cançó de l'Aitana, Segundo Intento, amb la reconciliació amb el seu ex Miguel Bernardó, pregunto, per què no van posposar-ne el llançament? Els venia de dues setmanes?
Segurament sí, no?
Potser ja ho tenien al calendar i és una moguda.
Escolta, una cosa, aquest disc deu estar pràcticament fet, també. No podien fer un canvi de cromos i promocionar una cançó que no pogués interpretar-se dins del marc sentimental actual de l'Aitana?
I saps què pots fer si no vols que parlin de la teva vida personal i ho relacionin després com amb una estratègia de màrqueting de la teva vida professional? És tan fàcil com fer cançons que no vagin sobre la teva pròpia experiència.
Però, no fer bueno,
a Aitana,
no?
Però això... Ai, Aitana, t'acabo de dir.
Va, Julià, són molt semblants. Assembleu
molt. Sí, mateix color de cabell.
Juliana, jo penso que és totalment legítim i lícit que l'Aitana parli de la seva vida privada perquè
totalment.
Els artistes es nodreixen d'això,
sí,
també.
Sí, però llavors has d'estar disposada
que
a que la gent
parli,
després
també.
Ho comenti i que la premsa et vulgui saber amb quin tio estàs o amb quin tio no estàs.
El meu punt aquí per això era, ostres, si era tan evident que aquesta cançó es deia Segundo Intento, i justament sortien les fotos de setmana on se't veu amb en Miguel Bernardó, potser podies haver posat un teaser d'una cançó més neutra que no pogués malinterpretar-se, que hi havia aquí diverses estratègies que estaven sobre la taula i que es podien utilitzar perquè no generés tant titular. Perquè, també és veritat, és possible que la cançó no parli d'en Bernardó i potser parli d'en Yatra, perquè ja sabem com van els tempos a la indústria musical.
Molt probable.
Però quin jugat una carta opinió personal que és la de l'oportunisme. I em costa molt creure'm aquestes explicacions. Repeteixo, potser no és cosa de l'Aitana i més aviat de la gent que l'envolta, però crec que hi havia maneres d'estalviar-se aquesta polèmica que l'ha fet trencar el seu silenci mediàtic.
Bueno, podia seguir callada, per exemple, i que la gent interpreti el que ella vulgui.
Jo crec... No,
no cal entrar a desmentir.
També és veritat que n'està fins al gorro, però ja, aquí, però... per mi, hi ha hagut un error dins de la seva gent. En el seu equip de comunicació i representació, aquí no han estat a una.
O l'altre és que ella no els hagi fet cas i hagi tirat pel
no
dret.
Sí. No ho sé. El que està clar és que l'Aitana... era una mica la nostra protegida i la nostra pobreta. Ai, deu ser l'equip de màrqueting, ai, això no sé què, això ha anat així sense voler. Jo cada vegada ho tinc menys clar, això.
Cada cop te la creus menys.
Me la crec menys.
Bé, com hem dit, ha trencat el seu silenci mediàtic, perquè ara de silenci res. De fet, hem tingut més dosi d'Aitana en 72 hores que en 3 mesos. Per què? Paral·lelament a aquests embats de teclat, divendres vam tenir més rounds d'aquest combat de boxe amb la premsa. Aquest cop, de tu a tu. Amb els reporters de carrer que la perseguien per preguntar-li si és veritat que havien tornat amb en Miguel. Atenció a la resposta de l'Aitana als companys d'Europa Press.
No, chicos, mira, es que lleváis literalmente 3 días siguiéndome y yo sabéis que no doy declaraciones de nada. Lo único que quiero decir es que, por favor, dejar de inventar tantas cosas por el clickbait que os está pasando mucho... Y eso es lo que te puedo decir. Muchísimas gracias.
Estáis felices, habéis estado juntos esta noche. Todo
bien, no, gracias. Muchas gracias.
Segundas oportunidades también son buenas.
Com ho intenten sempre fins al final els companys periodistes.
Jo no conec aquesta Aitana,
L'Aitana insisteix en aquesta idea del clickbait i l'acusació de mentides als mitjans. Després veurem qui menteix.
Com diu la Laura Fa, els qui menteixen sempre són els famosos.
Abans, també tenim resposta d'en Miguel Bernardó del mateix divendres als micròfons d'Europa Press. I d'aquell somriure tímid que estàvem comentant la setmana passada, us aviso que ja no en queda res.
Vaja. Solamente felicitarte por la reconciliación.
Bueno, tú estás contento.
Dejar de inventar cosas.
¿Cómo? Bueno, tú estás contento, ¿no, Miguel? Al final, las segundas oportunidades...
Dejadme en paz, por favor.
Entra al cotxe. Apa. Adéu-siau.
Bon venir, Barca Nova.
Vam gasoil.
Estratègia compartida. Discurs compartit. Deixeu d'inventar-vos coses, ens diuen tots dos. I en Miguel els planta marxant en cotxe. Aquí hi ha hagut un canvi d'actitud bestial per part d'ell amb la premsa. Perquè dimecres passat estàvem comentant... Bé, aquesta actitud, no sé, somrient... d'en Miguel.
Se'l veia més feliç, més calmat.
Bon rotllo! No responia així a les preguntes dels periodistes. Aquí ha passat alguna cosa que se'ns escapa. No sé si han tingut alguna conversa un punt tensa, ell i l'Aitana, de com havien de gestionar aquest assetjament, que podem dir-ho així, mediàtic. Però a ells també se'ls ha escapat alguna cosa. Com molt bé va dir Chenoa, que se l'hauria de citar molt més.
Tens tota la raó.
Quan tu vas, jo vengo.
Sí,
quan tu vens, jo vinc.
Ho va dir talment així.
Sí, sí, sí.
I els periodistes d'Europa apareixeran altres coses, però mentiders justament aquell dia? No. Perquè aquestes preguntes que els van fer en Miguel i a la Gitana al carrer les feien l'endemà que aquests dos haguessin passat la nit junts. I ja que tant ell com ella insistien a dir-los mentiders, Europa Press, en moda de revenja, va fer un article el mateix divendres titulat Aitana Ocaña menteix.
Dos punts.
Així sortia de casa d'en Miguel Bernardó les imatges que ho demostren. I és que, efectivament, aquest mitjà tenia les proves gràfiques que l'Aitana havia passat la nit a casa d'en Miguel. La nit anterior, la nit de dijous a divendres. I poques hores després els teníem dient això a la premsa. Tractar-nos a tots de mentiders. Aquestes fotos de com l'Aitana marxava el divendres al matí d'allà són molt fortes i eren justament al cotxe. Per cada cosa, perquè aquesta es diu en el cotxe, que, per cert, no marxava de casa d'en Miguel amb el cotxe Mercedes que ja havíem vist. Marxava amb un Smart.
L'ha canviat, ara?
Bé, em consta que també és de la mateixa...
Sí, sí, la mateixa...
Smart
sí,
és de Mercedes, grup. Llavors sí. Segurament també li han donat. O sigui que, com a mínim, l'Aitana té dos cotxes.
Bueno, ella ja ho va dir, podria ser milionària si hagués vengut la meva vida, cosa que, literalment, ha fet en moltes ocasions, encara que ella, en la seva distorsió de la realitat, es pensi que no ha parlat de la seva vida personal mai.
Bé, en aquestes imatges que adjunta Europa Press es veu també vídeo, ella surt del garatge amb aquest Smart, ulleres de sol, perfil baix. Bé, a veure, aquesta carpeta... Ja ens estem adonant d'això. És molt feixuga. I, de fet, ja m'està cansant perquè fa 15 minuts que n'estem parlant. I en seguirem parlant, perquè apunta un dels grans temes d'aquest hivern, malauradament, per la gent que ja no pugui més. Però vull afegir també que ens agradi més o menys com està gestionant l'Aitana aquestes situacions i aquestes polèmiques. Jo, de veritat, ho penso. Crec que ha d'estar passant-ho malament. És un assetjament mediàtic com pocs altres. És a dir, jo no, ara mateix no et sabria dir cap altre famós que es trobi en aquesta situació.
D'aquesta nova onada de famosos, realment ella és la víctima
qui
principal.
Més pringa.
Sí que hi ha personatges tipus Pantojas que han rebut moltíssima d'atenció mediàtica, però
l'Aitana s'endú la palma.
De la nova fornada és ella.
És que la coneix tothom, interessa tothom
és
i els
veritat,
mitjans ho saben.
Però jo també vull doncs, posar sobre la taula que ella té por. Té por que la gent sàpiga on viu. I clarament és veritat que aquestes imatges no ajuden a mantenir un perfil discret. Bé, em genera contradicció, però seguirem aquest tema de ben a prop.
Bé, passen 5 minuts de 2:15 del migdia i atenció perquè hem de treure la pols a una carpeta que ja feia molt temps que teníem arxivada i que té com a protagonista una de les catalanes més internacionals, la Rosalía. Ya no bebo, ya no fumo, no consumo y no presumo. Tú eres lo mejor, entre ti y yo era lo peor. Segons Deuxmoi, que és un compte d'Instagram que... Deuxmoi, es diu?
Sí.
Deuxmoi. Deuxmoi, un compte...
Roger, n'hem parlat tantes vegades.
Com
pot ser que per tu sigui la primera vegada que sona en el programa?
El que el Deuxmoi, dius? Sí. Em pensava que des la cançó. No sé si es diu Deuxmoi. Mira però... que ho he intentat posar en el Google Translate, però no sabíem quin idioma ho havia de posar.
És francès.
Perquè m'ho digués bé.
Però jo no dic la pronúncia, em refereixo, et sona, no com a mitjà de referència pel que fa als safrejos.
Sí, he estat investigant una mica, a veure qui hi ha al darrere, aquest mitjà, quan neix i tot això.
És un compte d'Instagram i també un podcast on bàsicament hi ha una tia que és super cridanera, és una cosa increïble, a mi m'encanta.
Ets tu?
No, perquè no és el... O sigui, perquè jo crido quan tinc com moltes ganes de dir una cosa, no?, de manera vehement. Ella té aquest to americà, que sempre té un to com molt estrident.
Ah, ella és així tota l'estona.
O sigui, ella t'està explicant que la Rosalía no sé què i ho fa ja amb el to...
Les revolucions a dalt de tot sempre.
Sempre.
Sí,
tota l'estona.
Aquest accent americà tan exagerat. Són fantàstiques i tenen molt bones fonts i normalment moltes de les exclusives que
aixequen
passen allà...
moltes exclusives i tothom
molt.
Els cita.
És Gossip Girl.
És
100%, 100%. Doncs bé, han publicat... un rumor, perquè no deixa de ser un rumor, ara ho veurem, que la Rosalía i en Jeremy Allen White s'haurien tornat a veure i ho haurien fet a Los Angeles. De fet, expliquen que haurien entrat junts a uns cinemes de Burbank, que és una ciutat al nord de Los Angeles, uns cinemes que té unes molt bones sales, perquè ho he buscat a Google i tu, Marta, hi podries anar sense cap problema, perquè tenen un 4,6, per tant, bona sala.
Oh, molt bé.
I sabem fins i tot, pel que diu Deuxmoi, quina pel·lícula haurien anat a veure, que és l'última d'en Pedro Almodóvar, que és L'habitació de al lado.
Cae la nieve. Cae débilmente en el universo.
És una pel·lícula d'orilla, no sé si l'heu vist, però bé, que explica...
No, la tinc pendent. Té molt de sentit que hagin anat a veure aquesta pel·lícula perquè la Rosalía és molt fan de l'Almodóvar i no només això, sinó que són amics i, de fet, ella va participar a una de les seves últimes pel·lícules, també.
Una cosa, no estem posant el focus en lo realment important?
Sí, perdoneu, jo aquí fent crítica... Jo he fet la finestra indiscreta.
Sí, ja sé que venim dels Gaudí i la cosa cinematogràfica està molt bé, però... A la Rosalía ha picat la porta al seu ex, eh?
Jo t'he de dir que estic molt a favor d'això. És a dir, estic a... No, perquè jo no crec que hagin tornat. Intuïcions, ara ja tot, eh? Especulacions. Jo crec que senzillament ella deu estar allà avorrida a Los Angeles en aquest impàs de que ja té l'àlbum fet però que encara no el publica, que té menys curro, i ha dit què faig. I com totes hem fet alguna vegada, quedes amb un ex-ligue amb què la història tampoc ha sigut molt traumàtica, ni hi ha hagut un gran trasbals emocional, et distreus un rato, mires una pel·lícula, quedes per sopar, segurament van fer l'amor, és així, i te'n vas a dormir
Espera
feliç.
Espera una cosa, jo tampoc donaria per fet que això és 100% veritat, perquè no. Pel que diu Demois, he intentat veure d'on han tret aquesta informació. I ells fan una miqueta com nosaltres, que tenen, evidentment, molts seguidors, a Instagram més de 2 milions, i els poden enviar coses que veu la gent, sí, i tot plegat.
Amb fotos, moltes vegades.
Llavors, ells, quan publiquen això, expliquen que això és el que els ha dit una noia que els ha vist a Los Angeles, i llavors diuen, aquesta no és una informació contrastada. Ja sabeu que aquest és un compte de rumors i exclusiva, i no sempre podem anar a la font original a demanar-ho. Però és veritat que no hi ha foto d'aquesta trobada.
Però també és cert que no publiquen qualsevol cosa que els hi arriba, eh?
També
ells estan constantment rebent rumors, i quan ho pengen també és per alguna cosa.
Sí.
I a més, hi ha gent que està molt dintre i que moltes vegades, és el que et dic, han sigut ells els que han destapat grans exclusives del món del cor als Estats Units. Per tant, jo confiaria bastant.
Deixem-ho, tu creus allò, que podria ser, vull dir...
Deixem-ho amb pinces, sí. Però jo confio 100% en aquesta font.
I la Molly? Te'n recordes que en Jeremy Allen White estava amb la Molly...
Sí, amb la seva companya de repartiment de la sèrie, que van anar a veure un partit de beisbol, no? Tots dos junts, i...
Sí, no sé.
Bé...
Ho haurem de seguir, perquè és veritat que ens havíem despistat amb aquesta trama.
Però, bueno, també pots quedar amb un ex. A més, és ex i has estat només 10 mesos, que és el que van estar ells dos.
Hi ha nois amb qui pots estar dos dies i que et marquen més que un ex.
Clarament, és un ex. Ens constava que la Rosalía referia a ell com a ex, eh?
Efectivament, però també...
Veritat,
I això a fonts molt properes al que no surti d'aquí, que no de moi. També és veritat, que això ho hem dit molt, jo també parlo de tios que, com si fossin el meu ex, i estic en realitat parlant del Joan Bota, que, si m'entens, vull dir...
En Joan Bota és el teu ex.
Per mi sí.
Tira. Farem una pausa després d'aquestes declaracions.
Tu defendis si per tu la teva exnòvia és la Úrsula Corberó. Per això et dic que hi ha coses que dius com de broma, amb aquest to de sí, és el meu nòvio, i només és el dependent del súper que t'ha mirat, saps?
Crec que és una cosa que ens passa aquí i ja està, eh? Vull dir, jo no sento la gent que també parli així, eh?
Jo crec que és internacional. De fet, hi ha un TikTok que està molt de moda, que és embolics que he tingut aquest any, 0. Nòvios que he tingut aquest any, 0. Vegades que he lligat, 0. Nois que les meves amigues han dit que eren el meu nòvio sense que no hi hagués hagut ni una interacció, 1.500. Ah.
Anem a publicitat, ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí, la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Un minut i arribem a 3:15 del migdia amb un jersei de Robert Pattinson. Jaume Miranda, bon dia.
T'agrada o no el meu jersei?
Doncs, sí,
a mi m'apassiona. Em tiraria sobre tu.
És que a la Marta li encanta el Robert Pattinson. És un dels seus grans amors platònics.
Deixa'm matisar, m'encantava. Ara ja no estic per aquestes
coses. Què deu estar fent, aquest home?
Home ha estat pare fa poc,
sí,
eh?
Ah, sí?
Sí, la pel·lícula de Batman fa un parell d'anys que a mi em va encantar, aquella nova versió.
Està
jo que estic
molt bé,
del món del superheroi.
Una versió com a depressiva, fosca...
Però que tenia sentit també per com és el personatge de Batman. Sí. Ai, avui estem...
38!
Realment som Toni de la Torre.
38,
la
ja, Pattinson.
D'anys?
Sí.
Bueno, és tan fàcil com té la teva edat.
No, un any més.
Bueno.
I 1,85 m.
Això sí que no us mou, de moment.
Això es manté, de moment. Vull dir que segueix fent 1,85 m.
El Robert Pattinson, que se'n parla poquíssim, però va estar vinculat sentimentalment amb una actriu catalana, perquè va fer una pel·lícula just abans de fer Crepúscula. On feia de Salvador Dalí, i era una producció espanyola que van fer aquí treballant amb altres sí, actrius d'aquí, i se'ls va vincular sentimentalment. Però,
quina actriu catalana era? Sí. La
Marina Gatell.
La Marina Gatell, que era la Carme de Majoria Absoluta.
Mare de Déu, i tant. Quina parella.
La nòvia espanyola de Robert Pattinson.
I van seguir... i van seguir en contacte.
I
fins
no
al punt que... Quan ell va venir després, quan ja havia fet Crepúsculo, ho havia patat molt fort...
Va venir a Barcelona,
no? I venia a Barcelona a fer d'estrella, i ella va haver-hi una vegada que s'hi va acostar...
A la presentació.
Apartant, o sigui, apartant amb els colzes la gent de seguretat, dient... Família, jo sóc amiga del Robert Pattinson. La gent pensant que ell estava en demència, però efectivament hi ha aquelles imatges de quan ell la va abraçar molt carinyosament en aquest retrobament. Per tant, sí, Robert Pattinson... És català.
És català. Exacte. M'ho temia, m'ho temia.
Posa una Juliana que ha anat a la teva vida, perquè inclús jo, que sóc un friqui, no ho sabia, això.
Gran història.
És boníssim. I després et passa el contingut, perquè com que és una cosa molt antiga, bueno, molt antiga, l'estètica és tot d'un internet molt antic.
Clar, hashtag efemèride.
Un dia ho expliquem bé, això.
Sí.
Jaume, a veure, hem de tornar cap a Televisió Espanyola,
sí,
perquè realment estan passant moltes coses allà.
I una mica cap a Nadal, perquè hi ha hagut aquesta setmana una polèmica que s'ha destapat just aquests dies i va, efectivament, sobre les campanades de Televisió Espanyola. Una baralla entre dues celebritats femenines, un clàssic duel de divas, com diríem, que s'ha destapat ara i poses pèls de punta. Vull recalcar que aquesta polèmica no va sobre les campanades d'aquest any, sinó que se va donar les campanades que donaven peu a l'any 2023, és a dir, fa una cosa de 2 anys, precisament,
ah,
no?
Ah, val, és antic.
Sí, recordem que aquell any les campanades les va presentar a Televisió Espanyola, atenció, Ana Obregón, juntament amb Los Morancos, Eutanàsia, si m'ho feis opinar.
Quin canvi, eh?, amb un parell d'anys.
Ostres,
si comparem les d'aquest any amb les del...
Bé. Pols oposats.
Totalment.
Sí, sí. O sigui, ara de cop érem conyac i ara som trinaranjos. És que s'ha refrescat tot. En qualsevol cas, que aquell any se van celebrar, com dic, Televisió Espanyola, Ana Obregón i Los Morancos, però després es publiquen ara, evidentment, fan les campanades una hora més tard, i les presentava la ex guanyadora de OT 2020, Nia Correia, i el presentador Roberto Herrera. Fins aquí direu, per què mos importa aquesta història? Ben que em vas conflicte. Aquest darrer, en Roberto Herrera, ha anat en el podcast El Salpique i ha començat a contar misèria potent entre Ana Obregón i Nia Correia, que deixava en molt mal lloc Ana Obregón, precisament. Tot neix perquè l'espot publicitari de les campanades d'aquell any a Televisió Espanyola juntava els presentadors estatals i els canaris en un sol anunci, no, diguem? Però és curiós perquè l'espot, en teoria, havien de sortir les quatre personalitats,
sí.
Ana Obregón, Nia Correia, Los Morancos, que és una personalitat, però són dues persones,
no, sí,
i Robert Herrera. Què passa d'estrany en aquest spot? Que Nia Correia no hi surt a pesar de ser part de la programació d'aquell any i a pesar d'estar aquell dia en el rodatge. I així ho justifica Roberto Herrera.
Bueno, Nia lloró a lágrima viva. Lo que yo vi, y vieron mis compañeros de Los Morancos, de cómo trató Ana Obregón a Nia en la grabación del spot publicitario, pero ahí a mí se me cayó un mito.
¿Pero por qué? O sea...
Pues porque bueno. La niña es muy guapa, joven, etcétera, etcétera, y Nia, por eso no sale Nia en el spot nacional, porque se negó a salir, porque la hizo llorar. Yo ahí se me cayó un mito.
És a dir, podem confirmar, segons Roberto Herrera, que Ana Obregón va maltratar tant psicològicament en Nia Correia que, sobretot per coses tipus de gelosies i de competitivitats i de sentir-se com a tapada per una altra dona, que la va fer plorar i no va aparèixer en aquesta anúncia a pesar d'estar a set de rodatge. Fort. Què ha passat de nou? I aquí també connecta una mica amb la nostra audiència, perquè na Juliana ja la veig que està desconnectadíssima de tota aquesta
TikTok.
Informació.
Està mirant
a mi això m'ha sortit tota l'estona a mitjà de l'algoritme, eh?
Totalment. No, jo no, perdoneu, és que estic buscant les informacions dels les webs on expliquen la història de la Marina Gatilla i Robert Pattinson i m'he quedat
aquí s'està fent feina en paral·lel,
sí, sí,
m'agrada.
No, però estic pendent, no et pensis.
Jo igualment vaig parlant perquè ha passat una cosa de nou i és que tot aquest conflicte de divas ara s'hi ha vist banyada una tercera en discòrdia i ella és Maria Pombo. Bé, segons el programa Socialité, per mi una referència absoluta, Ana Obregón també va tractar molt malament Ana Maria Pombo en un anunci publicitari d'una coneguda marca d'ulleres que varen fer juntes l'any 2022. Aquell any 2022 va ser molt complicat per Ana Obregón.
Sí, perquè és el mateix, l'any de la polèmica amb la Nia.
Exacte, va ser un any en què estava irascible. Per lo vist, voleu que vos desengreni una mica això,
sí.
Ana Obregón se va assabentar que Maria Pombo i ella tenien el mateix perfil bo de cara i que les dues volien ensenyar precisament aquest mateix costat, no? Llavors, Ana Obregón se va negar a canviar de perfil i de molt males maneres va dir que havia de canviar de costat na Pombo perquè, entrecomillat, porta més anys en aquest món. Bé, o sigui, és una mica diva, no?
Bueno, es podia haver fet
pedra, paper, tisora. D'entrada, el tema de tenir un perfil bo i exigir-lo ja em sembla molt de diva, però sobretot quan exigeixes que l'altre també el canvi, em sembla ja de...
A veure, tots tenim la sensació de que tenim un perfil bo, no? Jo
no,
no estic tot
sol. Jo no m'ho he pensat.
Ah, jo sí. Jo sí, precisament, quan m'assec aquí, tenc el perfil dolent, però mai m'he queixat perquè
home, però...
jo duc menys temps en aquest món.
ara...
Tu, Roger, tens els dos perfils dolents.
No.
Faig broma, el Roger és moníssim.
No, sí, home.
És una monada.
S'ha de dir que t'ho digui algú, sobretot si no ho saps.
Sí,
no,
mai
algun
havia
fotògraf.
Pensat.
I t'he de dir que jo també penso això? Que no tinc perfil sí, ni bon ni dolent,
tècnic.
Però després sempre escolls una foto, o sigui, me n'adono que les fotos que escollo jo en m'agrado, sí que sempre és tot del cap al mateix que
sí.
Hi ha un patró.
Hi ha un patró.
La Laura Escane sí que té un perfil, ella diu que té un perfil bo i sempre el demana.
Sí.
Cert, de fet, pues, sabeu que Anna Obregón també va ser pionera en aquest cas dels perfils bons i, bé, segons els testimonis que recullen Socialité, efectivament, de Maria Pombo va acabar cedint a favor de Anna Obregón perquè Anna Obregón pogués ensenyar el seu perfil bo. Tot i així, Anna Maria Pombo ha estat molt benèvola quan li han demanat sobre aquesta temàtica perquè just fa unes hores responia a la polèmica d'aquesta forma.
No, eso... Ya, vamos, lo que yo recuerdo es que las dos teníamos el mismo lado y que las dos queríamos el mismo lado, pero no hubo ningún momento de... ni crítico, ni nada, y o sea, es que no hubo ningún...
Cuenta que tú accediste para que ella tuviese el mejor lado y no tú.
Hombre, es que es una persona que lleva muchos más años en el sector que yo, entonces, una señora también mucho mayor que yo, entonces, por respeto, obviamente no voy a decir que no. Pasa muchas veces, todas discutimos por nuestro lado.
Us sembla un gest d'educació, el cedir?
Que, per cert, la Maria Pombo... Europa Press, eh?
Sí, Europa Press no ha parat aquest cap de setmana. A Maria Pombo respon a aquestes preguntes tornant de Disneyland París. Que hi va estar aquest cap de setmana amb els nens i amb unes quantes creadores de contingut més i l'estaven esperant els periodistes a l'aeroport.
Poc que s'ho esperava, perquè quan li fan la pregunta
no, sembla que no sàpiga d'on
li baixa. Com es nota que no vol ni una polèmica que de seguida ja li treu importància?
Totalment.
Però t'he de dir que es nota que sí que va haver-hi un punt de conflicte, primer perquè admet que realment va haver-hi aquesta discussió pel perfil bo, però després també perquè al final de la intervenció ella deia que com que l'Anna Obregón era una de les primeres vegades que treballava en aquell spot publicitari després de la mort del seu fill, que ella també no va voler-hi posar massa sang, però com deixant entendre que l'Anna Obregón estava en un moment especialment irascible.
Sí, de fet, tothom que la vol justificar una mica Anna Obregón explica això, no? que era un any molt complicat i que és possible que per això tingués molt mal caràcter. A mi m'agradaria igualment emmarcar sa frase "Todas discutimos por nuestro lado", que ha dit Maria Pombo, perquè sincerament sa millor frase que he llegit mai. I bé, no fa falta ni que ho diguem, que a nivell filosofia de programa consideram que el duel de divas està super obsolet i que totes les dones tenen espai i cabuda per nosaltres en els nostres cors, no?
Sí. Ha dit algú l'Obregón, oi? Que sí que va fer com un comunicat per stories.
Bueno, Anna Obregón diu que és que Nania estava molt nerviosa perquè no li quedava bé el seu vestit i Nia ha contestat, penjat una foto d'aquella nit amb el vestit conforme sí que estava maca aquella nit.
Ens encanta la Nia.
Sí, Nania sí. És com que no ha respost, però ha respost.
Ha respost.
Sí, l'Obregón no s'ha disculpat en cap moment.
Que va.
No, té ferma.
I només cal entrar al perfil de la Nia per veure que si no li agradava el vestit és estrany perquè potser va penjar 5 fotos amb el vestit. Vull dir-te que però, tant no pot
ja,
no li agradar.
Com és que s'ha rescatat aquesta polèmica de fa 2 anys? O sigui, em sorprèn el motiu.
Precisament per això, perquè Roberto Herrera ha fet aquestes declaracions tan explícites. No sé què li degueren demanar, sincerament, com per arribar en aquest punt de resposta.
Sí, perquè em sembla que has de rascar bastant per arribar a aquesta història.
Sí, i recalcar que, a més, Nania Correia no surt a l'espot conjunt, però sí surt a l'espot que anar-hi, diguem, d'aquella mateixa jornada de rodatge on surt amb en Roberto Herrera. Llavors, aquell vestit sí que li agradava, entenc, perquè se'l posa, no, diguem? O sigui que res més a dir.
7 minuts i la 1. Ara sí que hi som tots.
Per que fi. No falti ningú!
Xenoa, què li passa a la nostra estimadíssima Xenoa?
Bueno, li passen dues coses. La primera, que ets la millor, i la segona, que la nostra estimada Xenoa ha tornat a tenir un merder vital, perquè s'ha cabrejat una vegada més en la premsa d'Escó i ha estallat com ella només sap fer. Vos explico, tot neix de que fa uns dies la Xenoa presentava en societat a la seva nova amiga Chloe, una gosseta que ha adoptat, que m'agrada molt que adopti, la va adoptar fa poc i va decidir compartir diverses fotos a Instagram per lluir nova amistat, no? Meravellós.
Ella és perfecta.
Ella és perfecta i s'ho mereix tot. Idò bé, el diari La Razón cobria aquest material fotogràfic amb un desafortunadíssim article que se titula "Xenoa, la eterna desditxada en assuntos de corazón, da por fin con un amor leal".
És que de vegades ens passem, també.
Està molt passat de voltes.
Però si això no és informatiu, per favor. Sí, sembla una columna d'opinió.
En primera instància, és vera que fa com gràcia perquè ris sobre sa broma sobre Xenoa, eterna, desafortunada. Sí. Però
el Xargall, realment... en Bisbal, etcètera,
sí. Però és molt danyí, és molt poc inclusiu, vull dir, no estàs rient amb ella, t'estàs rient d'ella, i clarament no som els únics que ho opinem, perquè en Xenoa també se va mosquejar moltíssim, i ahir va decidir compartir l'article a través de TikTok.
També una manera molt estranya.
Sí, sí, que de fet ha borrat aquest TikTok.
Ah, és que jo no l'entenia.
Era lleig.
Ho havia penjat com en vídeo, però clar, era una foto i era estrany.
Era molt de mare, perquè sí. Era una foto, un vídeo, no s'entenia.
Es notava bretxa digital, no passa res.
Bé, escolta, tothom se fa gran, jo què sé.
Totalment.
Qualsevol cas, això, va penjar aquest article i va posar un peu de foto que posava 23 anys de titulars sexistes, farta, i en el mateix vídeo posava el següent àudio de fons. Yeah.
El coño, el higo, el chichi, la concha, el chirri, el chumino, la patata, el chocho, el toto, la chota, el papo...
Ideal.
Això amb la captura de la notícia...
I com la captura petita.
Petita, tot negre, llavors unes lletres marcada. Blanques que diu Arta...
Tots sinònims de figa.
Pur caos.
Fantàstic.
A veure, jo no he estudiat interpretació ni traducció, però interpret que Natxenoa està farta perquè està fent recalcar que el seu òrgan sexual no vol passar per més titulars d'aquests.
Ja, prou.
I crec que estarem d'acord que tot el programa l'acompanya en que aquests comentaris se deixin de fer per part dels mitjans i per part, en general, de tothom. No sé, i que Natxenoa és una reina i és que no la mereixem i no li hauríem de fer aquestes coses.
Tota la raó.
És que jo no ho entenia pas. Dic, què m'estàs intentant explicar, Txenoa? Llavors, sort que ja m'ho vas explicar tu.
Tu també estàs molt despistat, Roger, perquè l'amor de t'estar...
No, però em va despistar molt l'àudio. Pensava, no entenc què m'està dient aquí.
Però està bé aquest àudio. A mi m'ha agradat molt. M'ha donat una energia avui, aquest dilluns, quan l'he escoltat. No sé.
Totalment.
Ens queda pendent, que ho farem un altre dia, parlar de Laura Escanes i el rodatge de La Travessa, que tens alguns noms de...
Tinc alguna informació de rodatge imminent de la tercera temporada.
I hem de parlar també de la Paula Badosa, eh?
També. Demà parlarem de tot això. Ara anem un moment a publicitat i tenim un missatge d'un oient que volem recuperar.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Un minut i arribem a la una del migdia. Que bons els bombons que ens han fet arribar aquest matí a la redacció del programa.
Sí, és que avui li volem dedicar el programa a la Xosé, que és un oient que ens ha fet arribar aquesta capsa de bombons amb un missatge preciós, agraint que li haguem fet costat en un moment vital complicat, on ha estat de baixa. I ens diu que ens estima moltíssim. I això és fantàstic. Això dona sentit a la feina que fem.
Totalment.
I ens ha emocionat molt.
Ens ha emocionat moltíssim. Una abraçada molt forta per ella.
Un petó molt gran. Bombons que espero que no s'hagin acabat, perquè encara no n'he
tastat cap. En queden. Molt bons.
I res, com un petó molt gran a la Xosé. Ho deixem aquí. Demà hi tornarem. I ens queda pendent un tema de la Paula Badosa, que està molt contenta últimament. Està molt contenta.
I en Xixipes també o no?
En Xixipes està al seu costat, imagina't. Fins demà.